L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Avui, d'una manera especial, commemorant el Dia Mundial de la Ràdio i des d'aquí, des de la sintonia de proximitat, com cada dia, encetem aquesta crònica informativa de la jornada, la d'avui divendres 13 de febrer, que comença, com és habitual, anticipant el sumari de continguts a tractar en els propers minuts en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem parlant de l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, que denuncia la troballa d'un micròfon ocult al seu despatx de l'Ajuntament. Seguirem amb d'altres qüestions que marquen la crònica informativa del dia. L'Hospital Comarcal d'Amposta es troba entre els centres mèdics amb menys temps d'espera per realitzar proves diagnòstiques a la demarcació de Tarragona. Comencen les segones jornades gastronòmiques de la Galera. Quatre viles marineres com Alcanar, l'Ametlla, l'Ampolla i la Ràpita s'unixen per promocionar aquest producte gastronòmic des d'este cap de setmana, des del 13 de febrer fins al 8 de març. L'autobús urbà d'Amposta canvia els horaris matinals de cara a donar un millor servei als estudiants dels centres educatius de la capital del Montsià. I les emissores locals, ho avançàvem anteriorment, celebren avui el Dia Mundial de la Ràdio. Programes especials omplin les graelles aquest divendres per commemorar aquesta efemèride. Alcanar, demà dissabte, es presenta en societat una nova entitat del municipi. Es diu Ameiba, és l'Associació de Mares, Embarassades i Bebès d'Alcanar. En clau d'agenda avançarem algunes de les activitats que Amposta han preparat per celebrar el Carnestoltes. I avui també passarem per Deltebre per destacar que aquesta propera Setmana Santa recuperen les representacions de la Passió. La crònica informativa del dia la tancarem avui tractant actualitat esportiva. El Club de Futbol Santa Bàrbara serà un dels que aquest cap de setmana secundaran la vaga convocada per la Federació i aquest cap de setmana no disputaran els seus partits. La Federació convoca una aturada de la competició per protestar contra la fiscalització de l'esport de base, de l'esport modest. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat a ritme de crònica de successos i parlant-te'n de l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, que estos dies ha revelat la troballa d'un micròfon ocult al seu despatx de l'Ajuntament, una troballa que de fet es produïa el passat 29 d'octubre de 2014, coincidint amb les primeres declaracions judicials pel cas de suposades irregularitats en adjudicacions d'obres i serveis municipals. Després de constatar que no es tractava d'un dispositiu autoritzat en el marc d'una investigació judicial, Alfons Montserrat va denunciar els fets davant la titular del jutjat número 4 d'Amposta, l'encarregada de l'anomenat cas Carraus. Des de feia temps, l'alcalde sospitava que podia ser víctima d'escoltes il·legals, va contractar una empresa especialitzada per a revisar l'edifici consistorial. Finalment, aquests tècnics van acabar localitzant el micròfon. I és que feia temps, tal i com reconeix l'alcalde, que es tenien sensacions o indicis i per això van trucar una empresa especialitzada perquè escanegés diverses sales de l'Ajuntament per si es trobava algun aparell instal·lat. La sorpresa va ser quan, finalment, aquesta sospita es va confirmar i es va detectar al seu mateix despatx el micròfon. Després de consultar les instàncies judicials pertinents, l'alcalde va constatar que el dispositiu no havia estat autoritzat en el marc de cap investigació policial en curs. Això el va portar seguidament, com hem dit, a denunciar els fets davant la jutgessa d'Amposta. Uns fets que l'alcalde qualifica de molt greus i que es mostra confiat que les investigacions engegades arran d'aquesta denúncia permetin acabar esclarint l'autoria dels fets. Alfons Montserrat.
El cert és que feia temps, no?, que teníem petites sensacions, no?, que tampoc teníem massa fonament, però sí que teníem petits indicis, i ens van ser quan vam cridar a una empresa especialitzada que fes un escaneig a l'Ajuntament, de determinades sales de l'Ajuntament, per veure si hi havia algun aparell posat, i la sorpresa, tot i que ho vam carregar, però sense any, i el resultat seria negatiu, i la sorpresa va ser quan se van detectar que al meu despatx havia instal·lat, havien col·locat un micro que posteriorment vam demanar i no disposava de cap autorització judicial. I és per aquest motiu que el que han fet és una denúncia al jutjat, i en aquest moment està denunciat, s'està fent les averiguacions i esperem que es pugui arribar a determinar l'autoria d'aquesta instal·lació, perquè realment és un assumpte molt, molt greu.
Com hem dit en començar, la troballa va tindre lloc el passat 29 d'octubre de 2014, justament el dia que prestava declaració com a imputat davant del mateix jutjat número 4 d'Amposta el regidor d'Urbanisme Manel Martí, de l'Ajuntament d'Alcanar, en el marc de les investigacions pel cas de suposades irregularitats en adjudicacions d'obres i serveis municipals. A l'endemà, el 30 d'octubre, prestava declaració també com a imputat el mateix alcalde, Alfons Montserrat. Cal dir també, parlant del cas Carraus, que les diligències prèvies del cas continuen després de la imputació de diferents constructors i treballadors de l'Ajuntament, alguns dels quals ja han declarat en seu judicial. Precisament per avui mateix, divendres 13 de febrer, estava prevista la declaració com a imputada de l'exsecretària municipal, Mercè Colomer, una declaració que finalment ha estat ajornada sense nova data. Colomer ha jugat un paper clau en tot aquest procés, en tot aquest cas, va ser ella qui va ratificar les acusacions contingudes en les dues denúncies que van originar el cas. Una d'aquestes denúncies era anònima, l'altra, recordem, la va presentar un militant de Convergència i Unió d'Alcanar, Andreu Queralt. Segons el govern d'Esquerra Republicana d'Alcanar, l'exsecretària estava vinculada sentimentalment amb un dels responsables de la Guàrdia Civil que va conduir l'operació d'Escorcoll i la detenció temporal d'Alfons Montserrat, l'alcalde, i el regidor d'Urbanisme, Manel Martí, el passat mes d'octubre. Cal dir també que per al pròxim 17 de febrer està previst que declaren als jutjats d'Amposta els responsables de dues empreses d'enginyeria, així com també l'arquitecte i l'aparellador municipals.
52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
L'Hospital Comarcal d'Amposta es troba entre els centres mèdics amb menys temps d'espera per realitzar proves diagnòstiques a la demarcació de Tarragona. El temps d'espera màxim és de 23 dies en alguns casos d'ecografies. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Hospital Comarcal d'Amposta es troba, segons la darrera enquesta, entre els hospitals de la demarcació de Tarragona amb menys temps d'espera pel que fa a les proves de diagnòstic, solament superat per l'Hospital de Mora. De fet, el temps d'espera per fer una prova de diagnòstic a l'Hospital Comarcal d'Amposta és d'un màxim de 23 dies. Així ho demostra també l'enquesta de satisfacció realitzada entre els pacients, que és d'un 8,5%. Ho explicava el director de l'Hospital Comarcal, Josep Sa.
En aquests moments ja saps que tenim com a prova d'imatge pràcticament davant de la ressonància, que en aquest moment la tenim que derivar aquí a Tortosa. El resto ho tenim tot. Tenim el que és el TAC, tenim l'ecògrafo, els mamògrafos i totes les proves de contrastades, és a dir, el que són proves de digestiu en contraste. Això ho tenim pràcticament al dia. L'única que teníem, l'única que s'allarga una miqueta més, com tu dius, que també són aproximadament entre 10 i 15 dies, és el tema de les ecografies.
Doncs aquest és el temps d'espera màxim que cal esperar a l'Hospital Comarcal d'Amposta per tal de realitzar una prova de diagnòstic fonamental per tal de trobar quines són les malalties que pateixen les persones que necessiten aquestes proves. Cal destacar també que darrerament s'ha fet una adquisició d'un ecògraf d'alta resolució per al mateix hospital.
Gràcies, Manel. Parlem ara de l'inici de les segones jornades gastronòmiques de la Galera. Quatre municipis com Alcanar, l'Ametlla, l'Ampolla i la Ràpita s'unixen per promocionar aquest producte, la Galera, des del 13 de febrer fins al 8 de març. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Els quatre municipis mariners inclosos a la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre s'uneixen per oferir exquisits menús gastronòmics als seus restaurants, tenint com a protagonista la Galera, producte local i de qualitat típic de la Mar de l'Ebre. Així, sota el paraigua de la Diputació de Tarragona, des d'aquest 13 de febrer fins al 8 de març, restaurants del Canal, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Sant Carles de la Ràpita, oferiran tot un seguit de deliciosos menús on es podrà tastar l'arròs amb galeres i carxofes, els xarrups de galera, els bunyols de galera casolans i tot plegat acompanyat de vins del territori com el garnatxa blanca, denominació d'origen Terra Alta. A la Milla de Mar, els restaurants que hi participaran seran la Bambalina, el Pescador, l'Alguer, la Serra, Lorena, Mestral i Plaça Nova. Aquestes jornades són una mostra del treball conjunt entre els municipis que s'han agrupat com a viles marineres. Escoltem des del restaurant La Serra Jordi Gazeni, que ens explica que ja ho tenen tot a punt.
Sí, tot en marxa i bé, doncs, contents de que un any més doncs, pugui haver continuïtat doncs, a treure productes molt nostres i doncs, amb el convenciment doncs, que tot això suma i que és bo, pensem doncs, de que tenim un gran producte a la nostra mar i en aquest cas a la galera, però bueno, com tants d'altres doncs, que ens fan diferents a l'oferta que pugui sortir d'altres doncs, zones turístiques i per això doncs, ho hem d'aprofitar i hem d'intentar doncs, ensenyar allò que tenim de diferent.
Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme, ens parla de la importància de la continuïtat d'aquestes jornades de la galera.
La intenció és consolidar aquestes jornades com una de les més importants de l'any. De fet, ja continuem fent les segones i creiem que continuarem molts anys fent. Primera principal perquè és donar, com ha dit Jordi, un valor a aquest producte tan nostre, tan típic, tan tradicional, a vegades desconegut i que té tanta sortida a la cuina i que la gent surt molt satisfeta. I segona perquè bueno, l'època forta de la galera, que és ara, quan està obada, quan està plena, ens agafa fora de la temporada turística. Llavors és molt important i és molt positiu que aquestes jornades caiguen en una temporada que potser els nostres restaurants, el nostre poble, pues, no tenen l'afluència com en altres èpoques, no?
Aquest crustaci abundant en zones properes a deltes, on les aigües són riques en nutrients, és una excel·lent font de proteïnes d'alta qualitat, vitamines i minerals. A diferència d'altres crustacis, la galera es baixa en calories i de fàcil digestió. La seva carn és fina i gustosa, la qual cosa en facilita la seva preparació.
Gràcies, Olga. Novament tornem a Amposta per parlar del servei d'autobús urbà, que ha canviat els horaris matinals, avançant en mitja hora el servei per així afavorir l'arribada dels estudiants als centres educatius, tant dels joves de la ciutat com dels que provenen d'altres poblacions de les Terres de l'Ebre. Novament, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El bus urbà d'Amposta ha ampliat els horaris de la línia 1, que és la que realitza els trajectes des del casc urbà de la ciutat, de manera que la primera sortida es realitzarà des de la parada davant la Lira Ampostina mitja hora abans de lo que ho feia abans, és a dir, a les 7:30. El principal objectiu, segons ha explicat el regidor de Governació Josep Garriga, és que els estudiants de fora de la ciutat que arriben en els autobusos interurbans tinguin connexió entre el bus interurbà i l'urbà per poder arribar als seus centres educatius. Escoltem a Josep Garriga, regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta.
A la línia 1 i la posarem en mitja hora cada dia davant de la línia 1 de bus Amposta, que començava a les 8 del matí i ara començarà a les 7:30. A les 7:30 començarà i farà que aquells estudiants que arriben als interurbans d'Amposta, que ja teníem un lleguit i unes reunions amb els directors dels centres educatius d'Amposta, puguen tindre la facilitat d'agafar el bus d'aquí de l'estació i anar fins als instituts.
Cal destacar que la modificació dels horaris comportarà també la ubicació de noves parades com a alternatori a la carretera de Santa Bàrbara, o també el bus urbà farà entre 3 i 4 parades diàries a la urbanització de Favaret, on fins ara no arribava. Destacar que el nou vehicle que cobreix els trajectes urbans de la ciutat és un autobús de nova carrosseria amb 33 places i que és més lleuger per tal de fer més maniobrable el seu pas pels diferents carrers de la ciutat.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 13 de febrer al 8 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera, acompanyats amb el vi de la Déu Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'informatiu inútil.
Més temes d'actualitat. Les emissores de ràdio celebren avui el seu Dia Mundial, el Dia Mundial de la Ràdio. Ho fan amb programacions especials que al llarg de la jornada avui omplin les graelles d'aquest divendres per commemorar aquesta efemèride. I així ens ho explica des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Les emissores locals se sumen aquest divendres a la celebració del Dia Mundial de la Ràdio amb propostes que convertiran a l'antena en una festa i una eina de reflexió al voltant d'aquest mitjà de comunicació. Instaurat per la UNESCO l'any 2011, el Dia de la Ràdio busca elevar el coneixement sobre el seu potencial al conjunt de la població. Enguany la jornada està dedicada especialment als joves com a consumidors i productors de continguts radiofònics. Els mitjans locals ajuden a vertebrar comunitats a partir d'una informació propera, immediata i basada en el coneixement directe de la realitat que relaten. Sovint són, a més, la porta d'entrada dels joves a una professió que requereix d'una immersió pràctica en les rutines productives que complementen la formació rebuda a escoles i universitats. Per això, les ràdios de proximitat que ho vulguen fer avui se sumen a la commemoració d'aquest divendres amb diferents propostes i continguts d'acord amb els recursos tècnics i humans de cada emissora. En el cas de la emissora des de la que els hi parlem, des de la Plana Ràdio, s'ha organitzat una tertúlia per debatre sobre la temàtica que proposa enguany la UNESCO, els joves com a consumidors i productors de continguts radiofònics. S'emetrà a les 11 del matí i compta amb la participació de Faiz Zanat i Carol Orellana, un parell de joves col·laboradors de la nostra emissora, i també està previst que ho faci un grup d'alumnes de l'Institut Les Planes. Al decurs de tot el matí, també la Plana Ràdio té previst emetre falques publicitàries antigues amb les veus dels que en aquell moment eren joves col·laboradors, i també està previst recuperar algun fragment de programes realitzats pels mateixos uns anys enrere.
Gràcies, Josep. Seguim a ritme d'activitats i d'agenda. Per fer-ho, anem primerament cap a Alcanar. Demà, dissabte, a partir de les 5:30 de la tarda i a la sala d'actes de serveis agraris, està prevista la presentació en societat d'una nova entitat del municipi. L'entitat es diu Ameiba i dues de les seues membres, la presidenta Anna Matamoros, la secretària Imma Sancho, ens explicaven concretament què és Ameiba.
Pues Ameiba és Associació de Mares Embarassades i Bebès d'Alcanar.
Som un grup de mares que durant l'embaràs i després del part ens van sorgir dubtes. I bueno, com va ser difícil resoldre's, vam crear l'entitat. I la nostra funció és compartir opinions de personals i professionals.
En principi, l'associació compta ja amb una trentena d'associades, tant Imma com Anna explicaven també els objectius amb els quals es va crear, es va fundar aquesta associació.
A veure, nosaltres, com va dir Imma, vam tindre problemes quan van néixer els nostres xiques, te trobes allí al mig en un ser nou que no saps què fer-li, és completament indefens i de través desemparat. Vull dir, tens a les mares, tens a les sogres, però no tens un professional 24 hores al dia o un suport que et puguin dir pues, potser li fa això, li fa falta això, o te trobes completament... Jo, de veritat, és que ens vam sentir una mica tots soles. I llavors el que intentem en això és pues, poder acompanyar la persona que se senti així. Aquesta és la funció principal per la qual va sortir l'associació. En principi, se programaran xerrades, tallers pràctics i activitats per als nens. I tot encarat de cara al soci. La persona que vulgui assistir necessitem que es faci sòcia.
Les dues membres d'Ameiba explicaven també quin és el procediment per a totes aquelles persones que estiguen interessades en associar-se o en contactar amb elles.
Qualsevol família amb nens o embarassades que estigui interessat en les activitats i objectius de l'associació es pot fer soci. Per a fer-se soci, doncs, bueno, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu, que és ameiba.alcanar@gmail.com, a través de Facebook, a la pàgina d'Ameiba Alcanar, o personalment al casal d'Alcanar Trinitari Vell els dimarts de 11 a 12 durant l'activitat d'estimulació per als nadons. La subscripció a l'associació té un cost de 20 euros a l'any per cobrir, bueno, els gastos i si hi hagués alguna xerrada d'algun cost.
En principi intentarem que el màxim de xerrades i tallers siguin gratuïts, però, per exemple, ara en tindrem un d'estimulació per als nadons que sí que té un cost de 55 euros. Són entre 4 i 5 sessions d'hora i mitja i, bueno, està... Bueno, vam aconseguir baixar bastant el preu, però no podem fer-la gratis. Vull dir, la persona que mos la fa, pues, ella viu d'això.
Per conèixer tota l'activitat que pensa de portar endavant aquesta nova associació a Alcanar, recordeu, demà dissabte teniu la cita a partir de les 5:30 de la tarda a la sala d'actes de serveis agraris, un acte de presentació d'aquesta nova associació a Meiva que té les portes obertes per tothom que hi vulgui assistir.
El 28 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta, al Pavelló Firal de la ciutat. Una festa amb molt de gust. La millor manera de conèixer aquest sa i típic producte del Delta. La Festa de la Carxofa a Amposta.
I del 28 de febrer al 29 de març, dotzenes jornades gastronòmiques de la Carxofa als restaurants Amposta i Poblenou del Delta. Per conèixer l'àmplia varietat de la cuina de la Carxofa.
No hi faltis, te'n llaparàs els dits.
Organitza Ajuntament d'Amposta, regidories de comerç i turisme.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim amb més propostes i activitats d'agenda. Lo més immediat ens porta a parlar ara dels actes de celebració del Carnestoltes a la capital del Montsià, Amposta. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, ens explica el que hi ha preparat Manel Ramon.
Amb la cursa solidària de disfresses s'inicia el carnaval a Amposta demà al matí a partir de les 10:30 al parc dels Giribecs, una cursa que arribarà fins a la plaça del mercat de la ciutat, on seran rebuts pel rei Carnestoltes i la seva esposa. Ja a la tarda, des de l'embarcador, sortirà a la rua en 7 comparses que recorrerà el centre de la ciutat fins al pavelló final, on es farà l'entrega de premis i també hi haurà ball. Ho explicava la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Amposta, Mar Panicello, que desitjava sobretot que tothom s'ho passi bé.
Jo espero que la gent se divertixi, espero que s'ho passi bé, espero que no s'enfadi al moment de repartir els premis, perquè sempre hi ha una mica de tiquiter al moment de repartir els premis, que sàpiguen que no són premis ni millors ni pitjors, simplement és perquè, bueno, sobretot això, que s'ho passin bé, que ens ho facin passar tots bé, que poguéssim passar una nit estupenda i que, bueno, pues que d'alguna manera també tinguéssim els nostres propis carnavals.
Diumenge celebrarà el carnaval infantil amb una gran xocolatada al pavelló final i dimecres finalitzarà el carnaval de la capital del Montsià amb l'enterrament de la sardina, una festa que organitzen els tres gats blaus i que tindrà lloc a les antigues garjoles de la policia local als sòtans de l'Ajuntament d'Amposta.
Gràcies, Manel. I amb la mirada posada en un futur no tan immediat, avui anem també cap a Deltebre, municipi que aquesta propera Setmana Santa recuperarà la passió. Les representacions es faran l'últim cap de setmana del mes de març. I així ens ho explica des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
La passió de la Cava Deltebre està immersa en els assajos per tal de preparar les representacions d'aquest 2015 que es duran a terme al carrer. Amb més de mig segle de vida, la passió, un enorme treball escènic d'apropament i exploració als fets històrics de la vida, passió i mort de Jesucrist, ja va tenir escenificació a l'aire lliure el 2011 i 2012 i ara enguany es repeteix l'experiència a causa del tancament del Saló Parroquial Sant Miquel. Segons paraules del director, hi haurà un redisseny de l'obra amb la intenció de fer-la encara més propera. Escoltem Domingo Bertomeu.
Ja mos servia de precedent que el 2012 havien fet la passió al carrer, 2011 i 2012 l'havien fet al carrer, i llavors pues, va dir, escolta, anem a redissenyar una mica el que és la passió, perquè tenim un hàndicap, que és la plaça és molt gran, i el que hem de fer és redissenyar una miqueta més el que és l'escenari, redissenyar-la més perquè la gent se puguen assentar, que estiguin assentats i que es pugui, pues, la veritat, també hem de ser conscients d'una cosa, que nosaltres fem la passió perquè el que volem és recaudar uns diners perquè poder donar aquests diners al Saló Parroquial perquè es pugui realitzar les obres corresponents i que així sigui, no? Nosaltres ja estem treballant, la passió d'enguany serà més o menys tot el que venia sent com a quadres de passió, però el que li vull ressaltar en aquesta passió és que vull fer una passió propera, una passió de tu a tu, de que la gent que estigui mirant la passió, pues que realment sentigui a l'actor, que vegi que estan enclavant a Jesús a un metro i la gent assentats i sentir realment la passió, i serà molt, molt, crec jo que serà molt emotiva per aquest sentit, no? Perquè la gent aquí baix pues, som així, ho vivim molt i així ho sentim.
Les representacions de la passió d'enguany, totes a l'aire lliure, es faran el cap de setmana del 28 i 29 de març al carrer Major i plaça Mossèn Gabriel Zapater i abans de les processons del diumenge de Rams i divendres Sant.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem avui actualitat esportiva. El club de futbol Santa Bàrbara serà un dels que secundaran aquesta vaga convocada per la federació i aquest cap de setmana no jugarà. La Federació Catalana de Futbol ha convocat una aturada de la competició per protestar contra la fiscalització de l'esport modest. El secretari del club de futbol Santa Bàrbara creu que la federació ha actuat tard i a remolc d'altres federacions més modestes. Eduard Roldán no creu que la proposta d'aturar un minut els partits sigui la solució per al greu problema que planteja la nova normativa fiscal per als clubs modestos. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Des de la direcció de la Federació Catalana de Futbol s'ha decidit que aquest cap de setmana es paralitzi el futbol a Catalunya per lluitar contra la fiscalització de l'esport modest. Segons el president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, l'afectació serà de 3.000 partits i 10.000 nens, ja que, segons ha indicat, l'aturada també afecta els amistosos que ha programats per aquest cap de setmana. La federació aturarà del tot, indicava. Tot i això, la vaga només afectarà les competicions de tercera divisió i Lliga Nacional Juvenil, ja que la resta de competicions s'aturen a causa del Carnestoltes. La Federació i la Secretaria General de l'Esport volen demanar un règim especial per al món de l'esport en tots aquests àmbits, afegia Subies. Degut a aquestes actuacions que estem patint i a la ignorància del govern central a les peticions dels clubs i les federacions per tal de fer palesa aquesta disconformitat, farem aquesta aturada. Davant d'aquesta situació, el Club de Futbol Santa Bàrbara, suposem que com tants d'altres clubs, i en veu en este cas del secretari de la entitat Planeda, Eduard Roldán, considera que la federació actua a remolc de lo que estan fent d'altres federacions del país. La sensació que tenim és que la Federació Catalana de Futbol ens ha deixat un poc desemparats. Quan vam plantejar el problema, ens van dir que era lo que hi havia i que calia regularitzar la situació, tal com planteja el nou model de fiscalització proposada pel govern. Ara volen actuar a remolc de lo que proposen d'altres federacions, es queixava el directiu del club. L'escoltem.
En aquest sentit, la Junta Directiva de Santa Bàrbara també hem mostrat el nostre malestar amb la Federació Catalana de Futbol. Ja farà uns mesos ja se'ns vam fer una sèrie de reunions i en la qual se'ns informava, però una miqueta la sensació que hem tingut és que la Federació Catalana de Futbol ens ha deixat una mica desemparats. La sensació que hem tingut és que quan vam dir que això es representaria un problema, la federació ens deia que bueno, era el que hi havia, que ens havien de regularitzar sí o sí. I la sensació que em dona és una miqueta que hem anat a remolc, no? La Federació Catalana de Futbol hauria, en aquest cas, hauria d'haver sigut qui encapçalés aquesta protesta. Ara s'ha vist que, per exemple, altres federacions, això s'ha fet perquè, no puc dir-ho al 100% segur, però la sensació que em dona és que arran d'aquesta setmana se paren, entre altres, partits de la Federació Extremenya, Ceuta i Melilla, la Federació Asturiana de Futbol, la Riojana, i em sembla que són les de les dues Castelles. I és més, el fet de que es pare esta setmana és encara més lamentable, perquè esta setmana és carnaval. La protesta s'ha de fer quan hi haguen més partits, no quan n'hi haguen menys.
Roldán confirmava que el club no jugarà aquesta setmana per secundar la protesta, bàsicament perquè no jugarà ningú, i avançava que avui mateix es reunirà la junta directiva del club per valorar la efectivitat que pugui tenir la proposta feta per la federació de parar un minut els partits en senyal de protesta. No creiem que parar un minut el partit sigui la solució per a un problema que ens cau a sobre i que és més greu del que pugui semblar, reblava Roldán. Recordem que la protesta es fa perquè el govern espanyol vol regularitzar la situació de centenars i milers de voluntaris que treballen i col·laboren amb aquestes entitats amateurs.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
De moment, amb les darreres imatges, veiem com les grans clarianes van extenent cap a les comarques de Girona, on encara queden alguns núvols, i creiem que a partir de migdia el cel serè s'imposarà a gran part del país i les grans clarianes també arribaran cap a les comarques de Girona amb un ambient molt més assolellat al llarg de la tarda. Potser arribin alguns núvols prims cap a la franja de Ponent, però amb tant de sol avui les temperatures diurnes han de ser més agradables, amb molts valors que fins i tot pugin per sobre dels 15 graus, especialment a l'interior del país. Com veiem, en el País Valencià esperem sol, en les Balears fins a la tarda no acabarà de millorar amb alguns núvols i alguns plogims, tot i així les temperatures en línies generals amb tendència a pujar, i pels propers dies, doncs, pendents d'aquesta primera perturbació que al llarg de diumenge ens acabarà de creuar i que farà, doncs, que hi hagin sobretot núvols amb alguns petits ruixats, que és el que indiquem. Les temperatures a l'inici de la propera setmana aniran a la baixa amb l'arribada d'una nova perturbació de cara a dimarts i dimecres.
Ho recordem, cada divendres sempre especialment interessant la previsió del temps quan s'apropa el cap de setmana, i més en un cap de setmana tan especial com és este, el de la celebració del Carnestoltes. Així, una jornada més, arribem a l'hora de posar el punt i final en aquesta crònica informativa de la jornada. Des de la perspectiva de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i dels seus serveis informatius, també avui el control i edició dels continguts ha estat a càrrec de qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, gràcies per seguir-nos, molt bona tarda, feliç jornada i també molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.